minuts del matí del dimecres 29 de setembre de 2021. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Per als que ens escolteu a través de la ràdio FM, la tertúlia avui sonarà igual que sempre, però avui, i a partir d'ara, cada dimecres, també ens podreu veure en streaming, en directe, a través de cugat.cat. Per la pandèmia encara no podem fer la tertúlia presencial, amb la tele normal aquí al plató, però esperem que aviat ho puguem fer. Però el que fem és una videoconferència atractiva i en format televisiu. Esperem que us agradi. El Gall del Monestir, com sabeu, repassa cada dimecres l'actualitat de Sant Cugat i, si hi ha temps, l'actualitat general amb un representant de cada partit polític del ple municipal actual. Per tant, sense perdre més temps, saludem a qui ens acompanya avui. Per començar, Josep Maria Vallès, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
També tenim amb nosaltres Francesc Ossan, secretari d'Organització d'Esquerra Republicana de Sant Cugat. Bon dia.
Bona tarda, bon dia a tothom.
Bon dia. També José Gallardo, regidor del Partit dels Socialistes. Bon dia.
Bon dia.
No, se't sent?
No.
El micròfon, no? Bueno, ara ho mirem de solucionar. I també Lourdes Llorente, regidora de la CUP. Bon dia.
Bon dia.
Hem de disculpar l'absència de Sergio Blázquez, perquè pocs minuts abans de començar la tertúlia ha tingut un inconvenient personal i ens ha demanat disculpes i que disculpem la seva absència. Per tant, avui la tertúlia la farem amb un representant de Junts, d'Esquerra, dels Socialistes i de la CUP. Comencem la tertúlia parlant del que ha sigut més actualitat aquesta setmana, que ha sigut el ple d'aquest dilluns, un ple extraordinari per parlar de l'estat de la ciutat. És el ple de l'estat de la ciutat. Durant cada mandat se n'han de celebrar dos, com aquest, dos com a mínim, i el de dilluns va ser el primer. Sense més, fem una petita valoració inicial de com ho veu veure. Comencem per Junts. Com veu veure el ple de dilluns i la valoració que en feia el govern?
A veure, el ple de l'estat de la ciutat, com deies, és una cosa que s'ha de fer, que està reglamentat. Jo crec que allà tothom va dir el que creia que havia de dir. Fer una valoració ara exhaustiva, que si hem de fer ho farem, del que es va dir allà justament entre les persones o les parts afectades del mateix consistori, no sé si ens portarà enlloc i no sé si avançarem massa més. Jo volia introduir una reflexió al respecte i és sobre la manera del funcionament, la manera de que tal està establerta. Jo entenc que el paper del govern, evidentment, és governar, és liderar un projecte, el que sigui, en aquest cas el govern, el projecte del tripartit, i alhora doncs, gestionar el dia a dia, escoltant la ciutat, escoltant l'oposició, que en definitiva doncs, som els representants d'una part o una bona part dels ciutadans. I d'altra banda, doncs, hi ha l'oposició. L'oposició que ha de fer, doncs, col·laborar, i ho dic de veritat, col·laborar amb tots aquells temes rellevants, fruit d'un debat, que afecten a una gran part de la població, siguin plans de creixements, de mobilitat, d'habitatge, etcètera, no? I jo crec que això és molt important perquè, en definitiva, tots busquem el millor per la ciutat. Què ha de fer també l'oposició? Doncs ha de fiscalitzar. És normal que fiscalitzi, que miri la gestió del dia a dia, que miri que realment el govern compleix les promeses, etcètera, 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 no? També tenir una alternativa i també escoltar. I en aquest punt és on vull arribar sobre el debat en si. Jo entenc que el debat està reglamentat, tal qual es va fer en el seu dia, però jo introduiria la possibilitat doncs, d'estudiar, introduir una millora o millora o diguéssim, tenir present les diferents conformacions que pot tenir un plenari. Quants grups municipals poden haver-hi en un govern o quants grups municipals poden haver-hi doncs, en una oposició. Abans hi havia un govern i van haver-hi doncs, fins i tot, crec que eren 6 o fins i tot 7 grups municipals, inclús un regidor no escrit, etc. Aleshores, ara això ha canviat, i la relació és la que és i, evidentment, l'hem d'acceptar. Però què es produeix? Un desequilibri a l'hora del debat, de confrontar idees, d'explicar el projecte, de criticar, de donar alternatives. Què va passar? Doncs en aquest cas, a l'oposició, als grups municipals, tots teníem 10 minuts, evidentment, però el govern va tenir 30 per cada grup, per cada portaveu, cada grup polític, més 10 minuts o 15, que crec que està l'alcaldessa parlant. Per tant, 45 minuts contra 10 minuts. Simplement és això. Jo crec que estaria bé, perquè al final tots podem governar, tots podem estar a l'oposició i estaria bé introduir doncs, que hi hagi diferents opcions de plenari i que al final el que busquem és això, no? Un debat equilibrat, confrontar idees i que d'allà surti el millor possible per a la ciutat.
Molt bé, gràcies Josep Maria. Francesc, d'Esquerra.
Sí, bon dia de nou a tothom. Jo sí que em volia centrar una mica amb el contingut. No entrar en aspectes reglamentaris, que es pot discutir a altres nivells. Jo haig de confessar que va sortir decebut del ple i decebut de l'oposició. Sí, decebut molt profundament de l'oposició, perquè jo penso que Sant Cugat mereix un bon govern i també una bona oposició. I això últim no ho estem tenint. Si escoltem la intervenció de la senyora Fortuny, la cap de l'oposició, i l'analitzem, només faltava veure per on entraven els zombis després de l'apocalipsi nuclear. Sí, tot va malament, tot és un desastre, res funciona, i això no és veritat. I a més els santcugatencs i les santcugatenques ho saben perfectament. Saben que, evidentment, el govern és evident que pot fer coses malament, segur que les fa i segur que les ha fet, segur. I en uns moments on tots hem vist allò que després d'un any i pico de pandèmia, que encara estem, ningú tenia la recepta màgica de com saber de gestionar. Tots els governs de tot el món crec que hi han fet coses que no han fet bé i nosaltres també, és evident que sí. Però d'això a l'apocalipsi nuclear que ens pintava la senyora Fortuny va un pas de gegant. És evident que a més, permeti'm allò dir-ho i dir-ho en tota la cordialitat i no vull ofendre ningú. No es pot faltar la veritat, no es pot enganyar i no es pot faltar la memòria. Quan es critica el govern que hi ha lentitud en determinats projectes, s'oblida una cosa molt important, que és que realment l'Ajuntament que vam heredar, i això no és dir allò, no, ens escollim el passat, no, és que tot el que estava planificat, la gran majoria, era invàlid legalment, no es podia aplicar. Els terminis estaven malament, el planejament estava malament, estava infradotat de finançament. Podem parlar de, per exemple, exemples com l'Escola La Mirada, les cobertes de la piscina del Parc del Central, la pista Magener, les promocions d'habitatge de Promusa 2030, que no hi havia, la planificació urbanística estava malament i era irrealitzable. És a dir, vam heredar un ajuntament que ens ha costat allò 2 anys de posar en solfa i això amb una pandèmia a l'àmbit. Per tant, el que ara s'està fent i que les realitzacions que veurem i que els grups de tots els grups de govern i l'alcaldessa Mireia Ingla van anunciar, ara veurem clarament com allò, a poc, els projectes es van desgranant i van sortint. Però jo crec que, de veritat, senyor Vallès, allò, col·laborar d'acord, gestió del dia d'acord, confrontar projectes, quin projecte alternatiu van presentar? Vostès, res, crítica apocalíptica, apocalipsi nuclear zombi, però projectes alternatius, idees noves. Clar, vostès segueixen les idees que els van portar a l'oposició. A nosaltres ja ens va bé, si continuen així, si continuaran a l'oposició, espero 32 anys. Però, clar, les idees noves que allò que van presentar són zero, cap, només això, crítica a l'apocalipsi nuclear. I això, de veritat, fallen-s'ho, mira, mereixem una oposició millor, crec, sincerament. Gràcies,
Francesc. A torn del José, de José Gallardo, del Partit dels Socialistes.
No sé si m'has escoltat o no.
Sí, sí, ara sí. Ara sí.
Sí, ara, vale. Sí, sí. Vale, com estàvem parlant, perfecte. No, jo puc ser sobretot després donar alguna de les coses que hem fet realment perquè la ciutadania ens està escoltant i, per tant, que realment sàpiga què fa també el govern, no? Ara en aquest estat de la ciutat. Jo dic coses del reglament durant 32 anys no els ha interessat canviar absolutament res perquè pensaven que continuarien governant i ara estan a l'oposició i tenen poc temps per rebatre. Jo crec que tot es pot estudiar, però hem de ser sincers i quan no els interessava això no ho van portar a terme al mateix ple quan vosaltres estaven al govern, quan vostès estaven al govern i no els agradava que els diguessin el que els havien de dir. Per tant, senyor Vallès, això en funció en quin lloc estem, doncs ens agrada una cosa o una altra. Però jo entraria directament al tema de l'estat de la ciutat. És evident, l'oposició va ser una oposició des d'un punt de vista molt populista. Populista i posar un problema sobre la taula sense cap tipus d'argument i sense cap tipus de projecte real per a la ciutat. No van dir absolutament res del que proposaven, únicament van fer una crítica no constructiva cap al que s'estava fent sense reconèixer allò que realment s'està fent bé. I jo li vull dir a la ciutadania que s'estan fent moltes coses i amb 2 anys de govern, 2 anys i mig, i amb 1 any de pandèmia, 1 any no, 1 any i mig llarg ja que portem de pandèmia. Evidentment, durant aquest any i mig hem hagut de paralitzar coses, no només perquè la situació contractual, com deia el Francesc d'Esquerra, era un desastre i estem posant unes coses sobre la taula, volíem fer-ho més ràpid, però estem d'alguna manera tapats per aquesta situació contractual, sinó perquè hem prioritzat temes que durant la pandèmia hem hagut de prioritzar i deixar altres temes, evidentment, aparcats i que s'han hagut d'allargar en el temps. Però s'ha fet un esforç brutal en molts aspectes, des del punt de vista econòmic durant la pandèmia, amb la tinenta d'alcaldia, Elena Vilà, des del punt de vista social, a través de tota la feina que s'ha fet per part de la tinenta d'alcaldia, la Núria Gibert. S'ha fet una feinada ingent, des del punt de vista, des de la participació, comptant amb els barris, comptant amb tothom, des del punt de vista dels serveis urbans, amb neteja, desinfeccions, en tema d'emergència climàtica. Hem fet moltíssimes coses de mobilitat sostenible, hem portat a terme les zones de baixes emissions. Estem aprovant ordenances que portaven anys i no s'aprovaven i reglaments d'estacionament en bases com la zona verda i blava que no estaven ni regularitzats. Per tant, fem una feina que moltes vegades no es veu, que la gent no ho percep, que ho hem d'explicar i no tindríem temps en aquesta tertúlia per poder explicar-ho. Si estiguessin tan malament, no s'haguessin donat encara un premi molt més gran perquè són les Vila Florides. No perquè tinguem la vila superbonica de flors. No, perquè ens han premiat la innovació, la tecnologia i la qualitat ambiental, que és el que nosaltres proposem per aquesta ciutat. Una ciutat verda però sostenible. I això ens ho han valorat amb una quarta flor i una menció especial que fins ara no havíeu tingut aquesta ciutat. Per tant, s'estan fent les coses bé. Jo crec que l'oposició hauria de reconèixer-ho i, evidentment, fer una oposició més constructiva i no tan populista com fer una foto d'una cantonada i dir que està brut.
Molt bé, gràcies, José. I Lourdes Llorente, de la CUP.
Hola, bon dia. Yo primero de todo quisiera pedir disculpas como teniente de alcaldía de innovación y tecnología por el problema que hubo en el sonido. Creo que es un gran fallo porque si bien desde dentro del pleno nos podíamos escuchar, me he dado cuenta de que desde fuera se oía fatal y que era difícil seguir el pleno en directo. Bueno, gracias también a Cuatuncat por haber puesto soluciones y haber mejorado, habéis colgado el pleno y con una cierta mejora del sonido. En segundo lugar, y hablando de formas, yo entiendo lo que dice José María, en el sentido de que ellos que se ven ahora en la oposición, en un sitio que hacía mucho tiempo que no estaban, bueno, algunos de ustedes no habían estado nunca en ninguno, parezca como un desproporcionado lo que ustedes, o sea, lo que usted comenta, ¿no? Nuestro somos gobierno formado por 3 grupos, hablamos 3 veces más que cualquier grupo que sea solo un grupo. Pero es que esto siempre ha sido así, quiero decir, se puede revisar, sí, pero es que convergencia y unión con MES o con socialistas también hablaban 3 veces o 4, o sea, eso ha sido siempre así, porque el pleno de la ciudad no es un pleno gobierno contra oposición o oposición contra gobierno. Es una valoración que hacen cada grupo político. Evidentemente, los grupos políticos que están en el gobierno lo valoran desde su perspectiva de gobierno, pero también como grupo municipal y con sus propias con su propia ideología y desde su propia mirada. En este sentido, yo creo que todos los regidores intentaba hacer un esfuerzo brutal por explicar las cosas que se habían hecho desde sus ámbitos o incluso desde ámbitos diferentes y se señaló clarísimamente. O sea, Nuria explicó todos los temas que se habían hecho y se habían llevado a cabo desde servicios sociales en momentos en los que, como ha dicho José Gallardo, estaban gestionando, no urgencias, estaban gestionando emergencias brutales. Pero es que servicios sociales o derechos sociales es lo que se ve. Pero hay cosas que, como dice José Gallardo, no se ven. Pero la Área de Servicios Urbanos tuvo que hacer un esfuerzo ingente en limpieza, desinfección, ayuda a la ciudad, desde educación, un esfuerzo ingente en que ningún niño se quedara atrás, que todos pudieran seguir sus clases, que en conjunción con tecnología, que ningún niño se quedara sin poder hacer esa asistencia porque les faltaban medios telemáticos o tecnológicos que fueron proporcionados por el ayuntamiento. Lo mismo con las residencias, para que los ancianos pudieran comunicar con sus familiares. La oposición sabe que creamos incluso un grupo típico de comunicación para tener información día a día, momento. En el momento en que se producía, se les mandaba la información, además de seguir teniendo las habituales. De la ciudad, la única, la gran pega es que creemos que está más sucia, porque creemos que está más sucia es una sensación. Yo igual es que no me muevo en los mismos sitios, pero yo no la veo especialmente más sucia. Y es más, yo esto se lo comenté a José Gallardo, le dije, José, pasa algo con el servicio de limpieza, habéis cambiado, hemos cambiado el contrato, yo no me he enterado, yo no veo, me dicen, no, o sea, el contrato es el mismo, lo lleva a cabo la misma empresa con el mismo personal y con el mismo número de horas. Entonces, vamos a ver, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Que la gente de San Cugat se ha vuelto más sucia? Porque nosotros no es que limpiemos menos. Porque no, a ver, que no lo limpiamos nosotros, que lo limpia una empresa concesionaria. O sea, hay eslogans que son muy prototípicos y se veían venir. Es decir, suciedad, queremos Badía de Vallés, que si nos estamos equivocando y que somos un gobierno, no un gobierno, sino tres gobiernos estancos. Bueno, fue una posición de prototípica y de manual. Pero yo lo que quiero decir es que se hizo un esfuerzo por intentar explicar el estado de la ciudad, todo aquello que sí se ha podido poner en marcha, todo el esfuerzo que se ha hecho desde comercio y emprendeduría para dar soporte a comercios, empresas, en un momento muy, muy, muy complicado, con una teniente de alcalde que se cree enormemente su regiduría y la vive y se dedica a ella en cuerpo y alma, desde un punto de vista económico, presupuestario, de rehacer y modificar presupuestos y de buscar la financiación para conseguir cubrir todas las ayudas que no venían de otras administraciones. Desde un punto de vista urbano, siguiendo planificando la ciudad, intentando buscar soluciones a problemas muy graves, soluciones que desde el punto de vista urbanístico nunca son rápidas, somos conscientes, pero sí buscando soluciones a la emergencia habitacional, que es lo que se podía dar una solución rápida, se explicaron los numerosos proyectos que se han puesto en marcha respecto a la cantidad de ayudas que se han dado a comedor, a ayudas escolares, ayudas a casas para emergencia habitacional, que casi se han doblado. Se explicó el esfuerzo que se hacía desde la Tenencia de Alcaldía de Cultura, Esports, Juventud, el Plan de Juventud. De transparencia se explicó poco, pero yo les tengo que decir, hemos recibido los mismos premios, los mismos que recibieron durante un par de años o tres o más, el gobierno anterior, hemos recibido exactamente los mismos premios y estamos certificados actualmente por AENOR. Es decir, sin embargo, no hacemos gala de este populismo de somos los más transparentes o somos los tal. No, también hacemos autocrítica. Las cosas van lentas, van más lentas de lo que queríamos. Ahora tenemos una visión de la normativa y del procedimiento mucho más dura. Secretaría de Intervención miran con rigurosidad qué es lo que tienen que hacer, por supuesto, el funcionamiento. Yo pienso que sí que es cierto que cada uno aporta su punto de vista y que la oposición ha de hacer oposición y fiscalización, por supuesto, ese es su trabajo. Pero yo no acabo de entender muy bien, no tanto el modelo, la forma del debate de ciudad, sino si realmente vamos a debatir de verdad o simplemente vamos cada uno a soltar nuestro discurso y nos quedamos con discursos estancos. Porque había que si hubiera dicho lo que se hubiera dicho, si hubieran podido las réplicas, igual. O sea, sin, yo me sabe mal porque no está Ciudadanos.
Muy bien.
No quiero hablar de
más. Gràcies. Només un detall. No sé si algú tenia el micròfon obert mentre parlava la Lourdes, perquè se sentia molt soroll. Intentem de tancar-lo mentre parla l'altra persona, perquè, si no, a vegades en algun moment ha costat escoltar la Lourdes. No sé si, Josep Maria, vols respondre...
Sí, breument, i tampoc vull provocar res, perquè al final serem també 3 contra 1 i no ens en sortirem. A veure, crec que ha estat el senyor Ossant, d'Esquerra, doncs ha dit que s'esperava o que volia una oposició millor. Bé, escolta'm, jo crec que vam passar una pandèmia, o estem passant una postpandèmia complicada, vull dir, els efectes d'aquesta pandèmia encara els estem vivint i, malauradament, hi ha molta gent que encara el viurà. I jo crec que ho sabeu, tots els grups municipals, Ciutadans ho sap i el govern també ho sap. Nosaltres ens vam posar al costat del govern, ho hem reconegut sempre, sempre hem dit i sempre ho direm que ningú estava preparat, ningú, cap administració, pel que vam patir, és evident. I durant aquella pandèmia ens vam posar al vostre costat, al costat del govern, fent moltes propostes positives en diferents àrees per ajudar, perquè jo crec que tocava allò, justament. El que demanava la ciutat era unitat en aquells aspectes, era treballar conjuntament, vull dir que no només és oposició per oposició ni fiscalitzar per fiscalitzar, i no només hem fet propostes durant la pandèmia, sinó sabeu que presentem moltes mocions i que algunes fins i tot han prosperat i que han comptat amb el suport del govern. Vull dir que són propostes per millorar certs aspectes de la vida ciutadana. I només per dir alguna cosa, perquè jo crec que realment algú de vosaltres sí que ho ha comentat, però jo crec que aquest govern i a tots els governs, és que crec a qualsevol persona, qualsevol empresa, qualsevol entitat ha de fer autocrítica. És important saber fer autocrítica, és molt important. L'autocrítica o acceptar la crítica simplement és per millorar, és per millorar. Jo he estat 35 anys a l'empresa privada fent un munt d'iniciatives i a partir d'aquestes iniciatives m'han dit moltíssimes coses. Jo les he acceptat i les he entomat per millorar, per l'any que ve fer-ho millor, aquella iniciativa. El que no em dedico és a qüestionar o a dir-li a aquella persona doncs tu ho fas pitjor o ho havies fet pitjor. No, escolta, la crítica és per millorar. Només un punt, perquè ja que no hi ha cap tipus d'autocrítica, almenys un, plantegem un, la mobilitat. Jo no crec que la mobilitat hagi millorat. Em sap greu, regidor José Gallardo, em sap greu i tot el carinyo. Però què està passant als 4 cantons? Em sembla molt bé que heu posat un monolit comptador de bicicletes a la Rambla del Celler, però jo de vosaltres el posaria als 4 cantons. Un que compti els cotxes, camions, furgonetes i un altre que compti el nombre de bicicletes. Jo crec que aquí, doncs això no està bé, jo crec que això s'hauria de millorar. És una crítica per millorar, com quan vau a implantar l'anella verda de cop sense consensuar amb ningú. Doncs jo crec que les coses, bueno, si no es plantegen, si no es diuen, el que no podem és estar callats. Vull dir, jo crec que és bona part del paper de l'oposició és aquest, simplement per dir un petit detall. I Lourdes, ja que has mencionat això dels premis, que tenim els mateixos premis que abans, no sé si és bo que lluïu d'això o no, perquè, clar, com que es va fer tan malament abans, t'ho dic amb carinyo i amb respecte. Vull dir, està molt bé que tingueu premis a la transparència, a la gestió, el que sigui. Això sempre és important i sempre crec que també és motivador. Gràcies.
Molt bé. Sí, José? Sí, i Francesc, després?
Sí, evidentment, fer autocrítica, Josep Maria, sempre és bo i sempre és millorable. I tot és millorable, evidentment. Sempre es pot millorar la neteja, es pot millorar absolutament tot, la mobilitat. Però arriba un punt en què també la mobilitat tothom en sap, tothom és expert, tothom d'alguna manera ho sap fer tot superbé. Vostès també van fer la prova pilot, que vaig recordar en el ple, no s'ha consultat amb ningú de l'hipòdrom i es va generar un pitote bastant important, cosa que jo no li criticaré, perquè jo ja li vaig dir al ple que són coses que s'han de fer. En temes de mobilitat és molt complicat acabar encertant què és el que s'ha de fer, però les dades diuen el mateix, tots els estudis sociològics, sempre la mobilitat i el trànsit ha sigut un dels punts menys valorats amb nosaltres, el govern, i amb vostès, el govern, i la veritat és que gairebé no s'ha mogut la percepció en aquest sentit. Fins i tot aplicar les noves emissions, ampliar la xarxa ciclable. Sí que és veritat que ara que s'ha aplicat i s'ha apostat per crear una infraestructura que vostès en el seu moment no hi van apostar del tot, doncs evidentment això es polaritza i arriben els que demanen molt més xarxa ciclable i els que demanen que hi ha massa xarxa ciclable i que això provoca molt més trànsit, com diu vostè. Però jo crec que no és veritat. A la zona dels 4 cantons, al principi de l'anella verda, la gent s'havia d'acostumar i hi havia molt trànsit. Ara el trànsit ha baixat moltíssim en aquell punt, excepte a les hores punta, que igual que quan estaven vostès, l'embús era exactament el mateix amunt amb dos carrils als 4 cantons. L'embús era exactament el mateix. Bàsicament perquè a la zona de Francesc Moragues el carril era el mateix, l'únic que vaig treure és aparcament. no vaig treure cap tipus de carril. Hi havia un únic carril exactament igual que abans i, per tant, no afectava absolutament res al trànsit. Hem tret 200 metres, si no recordo malament, de carril a la zona de Rius i Taulets i Francesc Moragues. Absolutament aquest tros de carril de trànsit. I hem d'apostar per això. Vam fer enquestes, vam veure que més de 2.000 vehicles que passaven per allà, vam fer una enquesta amb els agents de civisme i el 83% dels que passaven per allà no haurien de passar per allà, tenien alternativa per anar per altres jocs i s'estava veient cada vegada més que la gent passa per altres jocs. Evidentment, si vostè va a les 4, a les 6 o a la 1 de migdia, aquestes 3 hores, evidentment, està igual de col·lapsat que està a la zona de l'hipòdrom, que és una cosa que van construir vostès en el seu moment i que tampoc és una zona que sigui del tot massa fluida. Però quan no és fluida? A les hores punta. Tampoc creiem que sigui, a dia d'avui, un dels problemes més principals. A Sant Cugat, si vostès passegen, no és una ciutat que estigui col·lapsada de trànsit, excepte hores puntes en aquests dos punts que li he dit. Per tant, jo crec que el tema de mobilitat s'ha de continuar treballant, evidentment, s'ha de continuar apostant, s'han de fer coses i, si ens equivoquem, no les hem de tornar a fer. Com l'any passat vam tallar l'avinguda de Cerdanyola, el tram que no estava ben entitjat i vam veure que era un error, que no tenia sentit i no ho hem tornat a fer. Per tant, rectifiquem, però el tema de mobilitat és prova-error i a vegades doncs, surt bé i a vegades no surt bé. I li agafo la mà en aquest sentit que s'ha de continuar millorant i el tema de mobilitat, evidentment, tenim un repte, però no com a Sant Cugat, com a país.
Molt bé, gràcies, Francesc. Sí, gràcies, José. Ara Francesc i després la Lourdes, perdó.
Sí, molt, molt breument, de veritat. Jo, senyor Vallès, li compro, i li dic honestament, li compro el 100% del discurs que vostè acaba de fer ara, com a paper de l'oposició, de veritat, li compro honestament. Penso que el que vostè diu és el que s'ha de fer. És evident que tots els governs ens equivoquem. És evident, i sempre s'equivocaran, sigui del color que sigui. I és evident que es necessita sempre una oposició per controlar el govern i per marcar oposicions com a alternativa. És cert. I jo, quan li deia que trobava falta de l'oposició, és perquè, per exemple, això, si vostè, que li compro aquest discurs, explica-li la seva portaveu i compari-ho amb el discurs que vam fer a l'últim ple. I és el que jo criticava, és l'últim ple la gent espera. Nosaltres ja ens ho tenim conegut, però la gent, especialment la gent que ens escolta, que ens veu, espera contraposició de models. Hi ha un model, un projecte, que és el que està tirant endavant el govern de Sant Cugat actualment. Hi ha un projecte que és el que ha de tenir l'oposició, que és el que s'ha de confrontar. Confrontar idees, confrontar projectes. Una oposició que es basi simplement en fer catastrofisme, primer, que no és cert. I després, jo penso que també a vostès no els hi va bé, perquè la gent espera, perquè els hi puguin votar dintre de 2 anys, espera escoltar, sentir quin és el seu projecte alternatiu al que s'està fent. I això és el que jo els dic, modestament, si volen fer-ho, els reclamaria. Escolti, expliquin vostès el seu projecte, confrontin amb el projecte que té el govern i la gent després que decideixi el que millor li agradi, el que millor coincideixi amb els seus interessos. No és el que volia dir. Però jo dic que li compro exactament el 100%, el model de l'oposició que vostè ha definit i que, ja dic, coincideixo absolutament.
Molt bé. I Lourdes, per tancar aquest bloc. No, tens el micròfon apagat, Lourdes. Ara?
Parezco novata, Yo como tengo pocas ocasiones de explicar mi tenencia de alcaldía, que a veces queda muy en la sombra, a pesar de ser transparencia, un govern, municipalizaciones, innovación, participación y barres, yo lo que quiero explicar es que se han hecho muchísimas cosas que tienen una repercusión posiblemente a corto medio plazo. Hay diferentes proyectos que van a ir a diferentes velocidades, pero a ver, conseguimos dotar a todos los trabajadores a toda la casa de un sistema que permitiera que todos los trabajadores del ayuntamiento estuvieran haciendo teletrabajo al mismo tiempo. Eso fue un esfuerzo importante para que funcionara. O sea, lo de los micros es un poco un juego de niños en relación a ese esfuerzo. No solo los proyectos transversales que os he explicado de la educación, a proporcionar a todos los chavales que lo necesitaran conectividad, tablets, en las residencias también, sino que hemos hecho y estamos implementando, y hoy
este año será el segundo, la automatización de determinadas ayudas, como las ayudas escolares y las ayudas a comedores, con un esfuerzo transversal y un trabajo muy cooperativo entre educación, servicios sociales, tecnología y la oficina de atención al ciudadano. Esto no, antes no había ocurrido nunca. Es esa proactividad en la administración que nosotros queremos seguir avanzando y queremos que la administración sea algo más que la gente venga al ayuntamiento a pedir, sino que los derechos puedan ofrecerse de una manera más automática, por tanto, ejercerse de una manera más, más fácil. Hemos mejorado el sistema de atención al ciudadano introduciendo las videollamadas e introduciendo también una oficina de acompañamiento digital para que la gente que no tiene medios, que no sabe, que no entiende, pues pueda ser ayudada, se les explica cómo se hace y si no lo pueden hacer, se les hace por ellos. Y luego, por último, o sea, a ver, yo en transparencia, yo creo que no me habrán oído jamás hacer alarde de la transparencia, solo, y precisamente eso es lo que yo quería poner de relieve, que todo y teniendo los mismos premios y más, porque también tenemos que en el 2020 por primera vez, o 2019 por primera vez, el Síndic de Greuges de Cataluña no nos puso en el informe la tacha negativa que teníamos durante los últimos 3 años, pero, sin embargo, nosotros no hacemos alarde de la transparencia. ¿Por qué? Porque precisamente somos autocríticos. Y que te den 2 premios o 3 reconocimientos está muy bien, porque los trabajadores agradecen y los políticos agradecemos cierto reconocimiento. Pero yo, por ejemplo, no tengo bastante. Yo no tengo bastante con colgar unos presupuestos en formato PDF. Yo quiero que se cuelguen de una manera reutilizable. Yo quiero que el portal de la transparencia estén todos los ítems. Yo quiero que las AIPs, o sea, las solicitudes de acceso a la información pública, se tramiten todavía más rápido si es posible. Pero se han hecho muchas cosas, se están publicando cosas que incluso la ley no nos obliga para mayor transparencia. El esfuerzo es grande las dificultades con la internalización de según qué servicios, que por otra parte me sorprende que además se tuviera la osadía de decir, respecto al agua, al Mezcal es a la Higuera, señores de Junts, es que ustedes están en contra de la municipalización del agua, es que ustedes podrían cambiar una ley, es que ustedes en la AMB han votado en contra de los intereses de San Cugat y van a seguir votando en contra de los intereses de nuestra ciudad respecto al agua. O sea, y no van a. Y bueno, ya veremos lo que pasa. Estamos trabajando en esto y tenemos una reunión prevista, pero ¿van a votar ustedes en función de los intereses de la ciudad o van a votar ustedes en función de los intereses y de las consignas de su partido? Esto lo veremos en breve. Ah, y por cierto, y último, hemos abierto el proceso de selección del síndic de una manera muchísimo más participativa, muchísimo más democrática y muchísimo más transparente. Estamos trabajando en la reforma del ROM para que las mujeres y los hombres en baja por maternidad o paternidad o como motivo de una enfermedad grave o hospitalización puedan asistir telemáticamente, votar telemáticamente o incluso estamos estudiando la posible delegación del voto. Estamos haciendo muchas cosas y no les hablaría de la digitalización porque no es nada sexy hablar de la digitalización, pero es la solución para que con los mismos medios personales y materiales, el Ayuntamiento puede hacer muchas más cosas. Si yo les explico que estamos ahora 2021, creando una única base de datos, porque las bases de datos, cada área tiene la suya, me atrevería a decir que cada técnico tiene la suya, no las tenemos centralizadas, es muy gordo. Para cualquiera que viene del mundo privado, diríamos, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Se toman las decisiones realmente con un estudio y un análisis riguroso de los datos o por sensaciones? ¿La ciudad es sucia porque yo he visto más cartones hoy? ¿Qué datos tienen? O sea, porque yo todavía no he visto, he visto pocos servicios, especialmente el único que hay es el de recogida de basura, que se esté siguiendo el contrato rigurosamente, estrictamente, controladamente y se esté pagando por el servicio que se presta y se esté controlando a la concesionaria. Es que es el único contrato que yo conozco. O sea, no podemos dejarnos llevar por impresiones. Y de ahí el proyecto de digitalización, que cuesta de esperar porque es muy interno, pero que puede permitir realmente una mayor gobernanza. Una gobernanza basada en datos y no en puras intuiciones o consignas políticas.
Molt bé. Moltes gràcies, Lourdes. Ens queden 8 minuts escassos. Volia introduir un segon tema. Us demanaré una resposta, no diré telegràfica, però curteta, d'acord? El mateix dia del ple extraordinari, que es va celebrar el ple extraordinari, cap al migdia es va el govern de la Generalitat, concretament el seu vicepresident i Sant Cugatenc, Jordi Puigneró, va anunciar que l'antic camp de golf de Can Sant Joan seria finalment un parc interurbà, no? Que és una petició que hi havia, i a més el ple de Sant Cugat ho havia demanat, etc. Sobre això, l'Incasòl, recordo unes dades, l'Incasòl té 100 hectàrees a Can Sant Joan, de les quals 80 són al camp de golf, val? Però Puigneró va anunciar que el parc interurbà ocuparia 60 d'hectàrees. Ara s'ha de decidir què se'n fa de les altres 20. No sé, m'agradaria demanar-vos quina seria la vostra proposta o què creieu que ha de passar amb aquest espai. Comencem pel Josep Maria, de Junts.
Bé, jo crec que d'entrada i telegràficament, crec que és una molt bona notícia doncs, crear aquest parc, aquest corredor de biodiversitat verda, pública, entre Sant Cugat i Rubí, amb Rubí. S'alliberen 60 hectàrees, però sí que es va dir que la resta es treballarà Generalitat de la mà de l'Ajuntament de Rubí i l'Ajuntament de Sant Cugat, que és com s'ha de fer a partir d'aquí. Jo crec que, insisteixo, és una molt bona notícia. També servirà per descongestionar el parc de Collserola, aquest que tenim aquí mateix, que l'any 2020 van passar 6,5 milions de persones, entre vianants, ciclistes, etc. Jo crec que això és una molt bona notícia per la ciutat. I que es faci, com deia a l'inici de la meva intervenció, en consens amb els ajuntaments de Sant Cugat i Rubí, treballant conjuntament. Gràcies. Molt.
Gràcies. Francesc, d'Esquerra.
Sí. Vaja, molt d'acord amb la proposta. En tot cas, no és una proposta nova. És a dir, en tot cas, el tema és que el nou vicepresident del govern, el senyor Puigneró, li ha ratificat, ha posat per escrit en un tuit el que ja havia programat, però la reunió que es va fer ara fa uns dies amb el senyor Puigneró i els ajuntaments de Rubí i de Sant Cugat, el que es va fer és ratificar els primers acords que hi havia d'això. I això és positiu. Nosaltres ho saludem positivament i penso que està bé. El que passa és que siguem presents que això tardarem en veure-ho, Tardarem en veure-ho perquè significa una necessitat d'un canvi de planejament. Podrà tindre anys en que això vegi la llum. Tot aquest procés administratiu, el que sí que és important és que s'aixequin les tanques, que s'arregli els passejos i que la gent pugui anar a gaudir d'aquest espai que alhora comenci a discutir de què es farà amb la resta. No era la nostra proposta, com a finalitat és aquesta. Per tant, ens hauria agradat més que l'Incasòl hagués cedit aquests terrenys als ajuntaments, tant a Rubí com a Sant Cugat, i nosaltres, a través d'un procés participatiu, a través de qualsevol altra proposta de gestió, haguéssim pogut decidir nosaltres directament i autònomament què és el que es podia fer amb aquests espais, tot i que és cert que la nostra proposta és finalment també això, que sigui un gran parc interurbà. Per tant, ens felicitem de la notícia.
Gràcies. José, socialistes?
Sí, segurament serà repetitiu en aquest cas, evidentment, tot el que signifiqui la protecció d'aquesta zona, doncs benvinguda sigui. El que falta, evidentment, és una proposta en ferm, d'alguna manera, una concreció sobre el que es farà en aquell punt i, per tant, ara mateix s'han posat sobre la taula una primera idea i a partir d'aquí hem de continuar treballant per veure què es fa amb aquell espai. Jo crec que hem d'esperar, ara acabar de veure si el que ens acaben proposant finalment és el que s'ha dit al principi i els convenç i, per tant, al final acabar també prenent una decisió com a govern en aquest sentit.
Molt bé. I Lourdes, per tancar amb la CUP.
Bueno, yo quisiera hacer un poquito de memoria histórica reciente. O sea, esto fue una...
Un minuto, ¿eh? Por eso, Lourdes, lo siento.
Esto fue una propuesta que llevó la CUP al Pleno de San Juan en el 2019. Fue apoyada por otros grupos municipales sin ningún tipo de resquicio y que precisamente los señores del Junts y de PDeCAT, los que hoy están anunciando todo esto, desdibujaron y diluyeron diciendo que sí, que se iniciaran las conversaciones una vez terminada la concesión en el 2068. O sea, esto era el planteamiento se aprobó gracias a la enmienda que presentó Junts a nuestra moción. Nos alegramos de ver que, tal y como les explicamos, la Federación renunció a la concesión que tenía, se pusieron las pilas a hablar, y que la idea inicial de hacer allí unos hoteles con golf adjunto y tal parece ser que no está ya presente, o esperamos que no sea eso, y que se lleve a la práctica. Eso sería una gran noticia para las dos ciudades. Sería una gran noticia que todo sirviera como parque ciudadano. Ya veremos cómo se concretará.
Molt bé. Doncs Lourdes, Francesc, Josep Maria, José, moltíssimes gràcies per ser el gall del monestir i avui estrenant un nou format que espero que us hagi agradat, i els espectadors també. I els espectadors, això, fins dimecres que ve a les 9 del matí, i ara a través de la ràdio, com sempre, 91.5 FM, i ara també des d'avui per vídeo a la web cugat.cat. Bon dia a tothom i moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bon dia. Adéu, bon dia.